Són les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
9 i 1 minut a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet o la gent que després us baixareu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça té una bona oportunitat per fer una passada gegant cap als quarts de final de l'Eurolliga. Aquesta nit, en cas de guanyar a l'Alba de Berlín, l'equip de Xavi Pascual obriria un forat de dues victòries respecte al cinquè classificat i empataria amb el Panathinaikos, tercer classificat amb 5 victòries. En aquests moments, al Palau, quan queden 48 segons per acabar el primer quart, el Barça empata 10, Barça 10 contra l'Alba de Berlín. El conjunt alemany, que no oblidem, en la darrera jornada de la primera volta de la competició del top 16, va ser capaç de donar la gran sorpresa d'ordenar el Maccabi a domicili, vigent campió de l'Eurolliga per 59-66. Un equip, l'alemany, que a la primera volta, en el primer partit del top 16, ja va derrotar el Barça per 80-70, 10 punts de diferència, que, posats a demanar, seria ideal que el Barça el pogués capgirar. Però, en tot cas, el més important és avui la victòria. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez, el control, Xavi pagant a la producció.
Benvinguts, un tio que va borratxar en un cotxe, lo para la guàrdia urbana, que amigo, no ve que va en contradicció, no ve ahí al fondo la flecha, si no ve los indios, voy a ver la flecha, artista. Endavant, Òscar Merino.
Et superes, amic pagant, et superes setmana rere setmana. 9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Rifles.
Doncs important la victòria per fer una passa considerable cap als quarts de final de l'Eurolliga i important la victòria per treure's a sobre les males sensacions que va deixar la derrota de diumenge passat a la final de la Copa del Rei. 10-12, perd el Barça de 2 a 37 segons per acabar el primer quart. Això en una vuitena jornada del top 16. Doncs que està així, el grup E. Ahir, Salgiris 72, Galatasaray 59, Real Madrid 85, Cervena Bezda 68, partidàs de Boban Marjanovic, el jugador de l'Estrella Roja, acabava amb 21 punts, 13 rebots i 35 de valoració, i Maccabi 73, Panathinaikos 70. Avui, en joc des de 3 quarts de 9, el Barça-Alba de Berlín 11-12. Doncs mira, acaba d'anotar el conjunt alemany, 2 punts més, 11-14. Perd el Barça de 3, la puja Marcelinho Huertas, queden 5 segons per acabar el primer quart. No anota Huertas, rebot per Tomic, que tampoc anota, però hi ha falta personal. Envien Tomic a la línia de tirs lliures a 3 segons pel final del primer quart amb aquest Barça 11, Alba de Berlín 14. I el grup F, ahir, Novgorod 76, Milà 85, i avui, derrota del Xesca, a casa contra el Fenerbahçe, 75-81 amb el debut de Kirilenko, ha jugat 5 minuts, ha anotat 2 punts. En joc des de les 8, a Nadal UEFES, la vora el Kutxa, i des de 3 quarts de 9, en joc al Parit Olympiacos, Unicaja de Màlaga. Seguim parlant de l'Eurolliga, però femenina, en aquest cas, perquè ja tenim definits els enfrontaments de quarts de final. Dinamo Kursk contra el Borges, l'Ekaterinburg de Sílvia Domínguez contra el Nadetja d'Anna Cruz, el Fenerbahçe contra el Galatasaray de Núria Martínez i Caral Casas, i el Perfumeries Avenida de Marta Fernández, Marta Sargall i Mariona Ortiz contra el Praga de Laia Palau. Les sèries, el millor de 3 partits, es disputaran els dies 3, 6 i 11 de març, és a dir, que dimarts vinent tindrem ja el primer partit d'aquests quarts de final. Marxem a Salamanca, capitana del Perfumeries Avenida, Marta Sargall, bona nit.
Hola, bona nit.
I enhorabona, eh?
Gràcies.
Enhorabona, de fet, per moltes coses. Primer per guanyar la Copa de la Reina, que encara no havia tingut l'oportunitat de felicitar-te. Déu-n'hi-do, quina copa complicada, eh?
Sí, sí, crec que una copa amb bastantes sorpreses. Crec que tothom estava... una final Girona-Salamanca i la veritat que la semifinal de Girona-Conquero va ser impressionant i una final que nosaltres a priori ens pensàvem que seria més fàcil i fins l'últim minut no es va decidir.
Potser la gran sorpresa va ser no veure Girona a la final.
Sí, jo crec que sí, que ja et dic, tothom s'esperava veure una final Girona-Salamanca i la veritat que veient el final de partit qualsevol cosa podia passar, però bueno, jo també una mica trista perquè els volia veure en aquella final.
Per cert, no sé si, suposo que sí, que estàs al corrent d'aquesta setmana moguda que hi ha hagut per Girona.
Sí, sí, em vaig enterar via Twitter i bueno, crec que tots ens hem quedat bastant sorpresos.
Què et sembla tot el que ha passat, el canvi de Ramon Jordanà per Roberto Íñiguez?
És una pena que hagi renunciat, però bueno, s'ha acceptat totes les decisions de tothom i si pues, no estava content, no veia que les coses no podien anar millor, pues, s'ha d'acceptar i apujar la decisió.
Doncs la primera felicitació, Marta, era per la Copa. La segona és per estar als quarts de final de l'Eurolliga. Ara us jugueu el passi a la Final Four contra el Praga de Laia Palau. Com ho veus?
Bueno, és complicat. Jo crec que l'objectiu del club ja està assolit. Ningú s'esperava que arribéssim a uns quarts de final d'una Eurolliga i bueno, crec que l'equip està content, però bueno, lo bo que tenim és que tenim factor pista a favor i això és molt important per nosaltres.
Amb el factor pista a favor, amb un equip a priori, no sé si inferior, però no està fent la temporada que vosaltres sí esteu fent a Europa, estar a la Final Four és molt, molt possible, no?
Sí, bueno, quan arribes en aquest punt ja t'hi veus, no? Somies gratis, llavors és fàcil veure't allà, però sabem que davant tenim un equip... potser no, com dius tu, no va fer la millor temporada, però la veritat és que el grup on estava era molt competitiu i amb quasi totes les bèsties que es diuen. I està clar que és un equip amb molta experiència, amb molta envergadura, que, bueno, que la Laia porta l'equip... jo crec que a un molt bon nivell i sobretot a un bon, molt bon joc.
Doncs dimarts que ve el primer partit d'aquests quarts, guanyar el primer dona moltes possibilitats, no?, de passar a la Final Four.
Sí, jo crec que el primer partit és molt important i a veure com arribem i com juguem.
Uh-huh. Marta, porto dues felicitacions. Vaig per la tercera ara, eh? El fet, home, també s'ha de felicitar algú quan és líder en solitari a la Lliga Femenina, no?
Sí, però bueno, encara queden molts partits, eh?
Però bueno, amb la temporada, no?, a la Lliga Femenina, potser més igualada dels últims temps, no?
Sí, potser que sí. Crec que, bueno, hem perdut 2 partits contra Girona i crec que els 4 que estem, 4 o 5 que estem per sobre, pues, crec que estem en un bon nivell i sobretot que mai saps què pot passar, no?, entre aquests 5. Està clar que hi ha equips que la crisi els ha afectat i que potser el pressupost no ha sigut tan alt i els fitxatges no han sortit el millor que esperaven, però bueno, crec que els que estem a dalt, pues, els partits que hem jugat contra pues, Conquero o la Seu, pues, hem patit tots per guanyar-los.
Aquesta temporada he guanyat la Supercopa, he guanyat la Copa, ara mateix, encara queda Lliga, no?, però líders en solitari a la Lliga Femenina, en els quarts de final de l'Eurolliga. Sembla que tot torna a la normalitat per vosaltres.
Sí, crec que aquest any està sent molt bo. Crec que totes les jugadores, sobretot el cos tècnic, estem molt a gust, hi ha molt bona química i sobretot estem fent un molt bon joc. I bueno, crec que l'alegria i el joc divertit que es veu dins la pista és el que estem entrenant i sobretot de moment la temporada és millorable.
I arriba la quarta felicitació, Marta. Imagino, vaja, la que et farà més il·lusió, fer el salt a la NBA aquest estiu.
Bueno, tot es fa en il·lusió, eh? Està clar que és la més diferent i la més nova, però una experiència que bueno, encantadíssima de poder-la viure.
Què suposa per tu, personalment?
Bueno, és un repte i una il·lusió, un somni que tenia pendent i per fi puc anar allà, puc viatjar i sobretot jugar a la Lliga de les Millors Jugadores és un privilegi i bueno, intentaré absorbir tot el que pugui de totes les jugadores i bueno, passar-m'ho el millor possible.
Tu creus o encara no, això de saber que aquest estiu aniràs a jugar allà amb aquella lliga, amb aquelles jugadores?
Bueno, jo crec que fins que no arribi allà i vegi que realment ha passat, no m'ho acabaré de creure.
Uh-huh. I a sobre no va ser un equip qualsevol, eh?
No, vaig a l'actual campió i bueno, a veure com va.
Amb els Phoenix Mercury, t'imagines amb un anell?
Ojalà, però no, és molt complicat guanyar un anell i bueno, ja et dic, ojalà pogués tindre'l, però bueno, crec que és difícil i a veure com va.
Home, són les vigents campiones de la Women NBA, com tu ara recordaves, han de revalidar el títol, és possible?
Clar, home, tot és possible, però sí que el no haver-hi la taula sí que canvia una mica tot.
Per què ara? Per què t'has decidit ara a fer el salt a la Women NBA?
Bueno, crec que era el millor moment. És difícil compaginar la selecció amb la NBA. Tinc 24 anys i bueno, aquest estiu no tindré estiu per descansar, llavors el cos també d'aquí uns anys no crec que pugui aguantar tant de tute i crec que és la millor manera i el millor moment per fer-ho ara.
Un any, no? Només un any firmes amb els Phoenix Mercury.
Un any, sí. Si tot va bé, hi puc tornar, i tornaré.
I quan acabi la NBA, de nou al Perfumeries, no?
Sí, tinc contracte aquí i bueno, el acabarà a finals de setembre, a principis d'octubre, tornaré.
Molt bé. Doncs Marta Sargall, enhorabones, moltes, per tot el que estàs aconseguint aquesta temporada individual i col·lectivament, i a seguir donant guerra.
Moltes gràcies.
Bàsquet al dia.
Un grupo fantástico, mucho talento.
Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Seguim pendents del que fa el Barça al Palau Blaugrana, aquest partit de la vuitena jornada del top 16 de l'Eurolliga, per dir el primer quart 13-14, al final dels primers 10 minuts, un punt a sota l'equip de Xavi Pascual, i ara mateix 6 minuts 12 segons per acabar el segon quart, abans d'arribar al descans, i ha capgirat el marcador. El conjunt Blaugrana guanya 23-18, guanya de 5 punts de diferència el conjunt, l'equip de Xavi Pascual. I hem de fer un cop d'ull a la Lliga Endesa, 22ena jornada. Aquests són els enfrontaments d'aquest cap de setmana. Dissabte, demà, a les 8, Rio Natura, Montbus, Obradoiro, Fiat, Joventut, en directe per Esport 3. Parla Salva Maldonado.
Allà a casa seva són forts, és un equip que només ha perdut dos partits, es mostra molt, molt fora a casa, molt intensos, la gent molt a sobre i tens d'estar molt concentrat tot el partit per poder guanyar. És una pista que històricament no se'ns ha donat bé, o l'any passat almenys no, i tenim de posar-nos molt les piles si volem treure la victòria d'allà.
I demà a les 9, Morabanc, Andorra, Bruixa d'Or, Manresa, partit entre els dos darrers classificats, els manresans, amb les baixes, en principi, d'Ogilvy i de Grigonis. Escoltem els dos tècnics, Joan Peñarroya i Pedro Martínez.
L'equip està mentalitzat, està com he dit alguna vegada, jo crec que massa responsabilitzat i massa afectat per la situació actual, que és cert que no és la que ens agradaria viure, però és la que ens toca, i no tinc dubtes de que l'equip demà donarà una bona cara.
Òbviament és des d'aquest punt de vista un partit important, perquè són equips que estan a la mateixa zona de la classificació. I bueno, Andorra és una mica més sorprenent, perquè semblava que seria un equip que estaria més a dalt, pels jugadors que té, per com van començar la seva temporada. Però bueno, la realitat d'aquesta jornada és que bueno, pues estem empatats i evidentment pues, l'interès serà molt gran per part dels dos per intentar guanyar-lo.
I per cert, que pel partit de demà el Manresa tindrà el suport d'un centenar de seguidors que es desplaçaran a Andorra. Diumenge, 1:15, Barça-Guipúscoa Bàsquet per Esport 3. Jaume Pons Arnau, tècnic del conjunt basc.
Sabemos que contra el Barça tienes que arriesgarte. Y contra el Barça puedes perder de 40 habiendo jugado bien, pero con desacierto. O estar allí gracias al acierto, gracias a jugar bien, primero, i sobretot perquè t'acompanya l'acierto.
I també diumenge a la mateixa hora que hi Saragossa Montequip Fuenlabrada, a 1:15 diumenge Sevilla UCAM Múrcia, a 1 Real Madrid Iberostar Tenerife, diumenge a 6 Bilbao Laboral Cucha per Teledeporte, a 6:15 Estudiantes València i diumenge a 7 Unicaja Herbalife Gran Canària. I pel que fa a les competicions FEP a l'Aleport, 23a jornada, des de 8:45 està en joc el partit Navarra-Actel Força Lleida. El Prat juga diumenge a 6 contra el Burgos. A l'Ale Plata, 22a jornada, demà dissabte a 6:45 Guadalajara-Tarragona i diumenge a 6 Getafe-Barça. Lliga femenina, 20a jornada, demà a 7:45 Cadí-la-Seu-Ribes i diumenge a 6 Uni Girona-Guernica. Es part Citylif Girona contra el Guernica amb el debut de Roberto Íñiguez a la banqueta del conjunt català. I a la Lliga Femenina 2, 16a jornada, demà a 5, Cref Sant Adrià i Segle XXI Leganés. I passem pel Palau, 4:55 per acabar el segon quart, menys de 5 minuts pel descans, Barça 23, Alba de Berlín 22.
A Ràdio Estel.
Están detrás. Respetito, ¿eh? Respetito.
Bàsquet al dia.
If I were to die murdered in cold blood tomorrow, would you feel sorrow, show love, or would it matter? Could never be the leader, bad everything, shit for me to feed off.
I avui divendres tanquem programa parlant de la NBA. Avui divendres ho fem al bàsquet al dia amb el professor Garriga. Hola, Josep, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu, Òscar?
Tot bé?
Molt bé, molt bé, molt bé, gràcies.
Hem de parlar de coses interessants. Per exemple, marcadors d'aquesta darrera matinada amb actuacions realment espectaculars.
Sí, la veritat és que ha estat la matinada dels jugadors, la matinada de les estrelles. A pesar de que no hi ha hagut molta tela que tallar, subratllo especialment el partit que guanyen els Cleveland Cavaliers en els Golden State Warriors, que es diu ràpid perquè Golden State actualment és el millor equip de la competició. Cleveland 110, Golden State 99. LeBron James, un autèntic cop d'autoritat, un cop de punt sobre la taula, 42 punts, 11 rebots, 5 assistències. 42 punts, la seva màxima notació d'aquesta temporada. S'ha de dir que des de que el 13 de gener el LeBron va tornar de la seva lesió, els Cavaliers estan en 18 victòries i 3 derrotes. Estan tercers a l'est, darrere Atlanta i Toronto, i ja estan empatats amb Toronto. Per tant, Cleveland presentant la seva candidatura a fer coses importants aquesta temporada, com s'esperava per altra banda, i LeBron també presentant la seva candidatura, si no a l'MVP, està allà a la lluita fins al darrer moment. Un altre partit interessant, Phoenix Suns 117, Oklahoma City Thunder 113. Després una pròrroga. Phoenix també presentant credencials per fer coin per sèrie en els play-offs. Triple doble a Russell Westbrook, 39 punts, 11 assistències i 14 rebots, i també gairebé triple doble a Phoenix d'Eric Bledsoe, 28 punts, 13 rebots, 9 assistències, i per una assistència no ha fet triple doble. Per tant, ahir a la nit, molta rellevància a les actuacions individuals, tant al partit de Cleveland com al partit del Phoenix Oklahoma.
I hem de seguir amb noms propis, i el que és notícia, sens dubte, és Derrick Rose, perquè, vaja, el pobre no surt d'una i torna a lesionar-se.
Sí, val a dir aclarir, per si algú no ho té clar de què estem parlant exactament, que la matinada del 25 de febrer passat, el base de Chicago Bulls, Derrick Rose, com molt bé dius tu, fent una penetració a cistella, es va fer un arrencament del menisc del genoll dret. Estem parlant d'un jugador amb un historial de cirurgies a nivell de genoll, a més, tots dos genolls durant els darrers 3 anys, molt llarg, no? Ha passat llargues temporades de baixa i es va fer mal el primer partit de play-off de 2012. Aquest jugador, recordem, que va ser MVP a la temporada 2011 amb Chicago. El primer partit de play-off del 2012 i es va trencar el creuat anterior del genoll dret. Va passar tota la temporada següent de baixa, era el 2012-2013. Va tornar, però res, al novembre, només començava la competició, novembre 2013, es trenca el menisc del genoll dret, que era l'altre, el que tenia sa. Llavors, ha estat de baixa fins aquest estiu, que, si recordem, ha reaparegut, però no amb el seu equip, sinó amb la selecció americana. Ara, ja et dic, es va lesionar, es va fer un arrencament en el menisc, amb els pitjors auguris, perquè, clar, amb aquest historial, bé, tota la lliga estava absolutament consternada, missatges de gent de premsa, de jugadors, tothom estan una miqueta al seu costat. El que, afortunadament, sembla que la lesió no ha estat tan greu com les anteriors. I ara ja, calentet, tal com comentaves tu, llegim a través del compte de Twitter de la franquícia de Chicago, dels Bulls, que Derrick Rose ha superat amb èxit aquesta operació en el menisc i el període de baixa s'estima entre 4 i 6 setmanes. Això vol dir que podria estar cap al final de la temporada regular i, sobretot, que tindria prou temps com per arribar als play-offs amb unes condicions bones per competir. Uh-huh. No oblidem que estem parlant de l'estrella de Chicago, realment el jugador franquícia, l'home realment important. És com si parléssim de Cleveland i LeBron James. Doncs LeBron James és a Cleveland el que Derrick Rose és a Chicago, a pesar que l'equip de Chicago doncs té més jugadors i és un equip que intenta ser més fort des del punt de vista col·lectiu. La seva estrella és Derrick Rose. I amb l'historial d'aquest noi, ja et dic, 3 operacions en els darrers 3 anys, amb un munt de mesos en blanc, molts processos de lesió, cirurgia, recuperació, doncs, bueno, aquestes notícies dintre del que podia haver estat són, jo crec, que prou bones.
Doncs veurem com torna Derrick Rose després d'aquestes 4, entre 4 i 6 setmanes, després de l'operació d'avui. Però podries dir, o diries que els Bulls poden ser igual d'ambiciosos sabent aquesta notícia, sabent que Derrick Rose tornarà aquesta temporada?
Sí, ells han de continuar pensant que entraran als play-offs. Jo no crec que tinguin excessius problemes per entrar, i ara mateix estan quarts a l'est, amb 36 victòries i 22 derrotes. És un equip que està ben fet, és un equip que és sòlid, que té jugadors de jerarquia, i no crec que hagin de tenir cap problema per entrar a play-off. Mira, l'últim equip que entra a play-off de l'est ara mateix és Brooklyn, que té 23 victòries. És a dir, que estaríem parlant que hi ha un avantatge de 13 partits. Jo no crec que això influeixi en les opcions de Chicago per entrar. I, a més, Chicago sol ser un equip que es creix a mesura que van avançant les temporades, un equip que es torna més intens, que fa més de la seva defensa una arma. I jo crec que l'equip no tindrà problemes per entrar a play-off, i si el Derrick es recupera, sobretot el primer que ha de passar és que es recuperi completament, que es recuperi bé i que pugui tornar a jugar a bàsquet en les millors condicions possibles des del punt de vista de salut. Però després jo crec que té prou temps per guanyar la forma, no? Aquests homes, de seguida que poden començar a visitar un gimnàs, s'hi tanquen, comencen a fer peses com a bojos. És a dir, la preparació física a aquests nivells és un tema que tenen tots molt clar, i jo crec que sí, que el jugador arribarà, a lo millor no al seu 100%, però un 90 alt per cent, i el Derrick, ja et dic, és MVP del 2011 i jugador franquícia de Chicago. Jo crec que sí que estarà.
Més noms propis. Kevin Garnett, ha tornat a casa.
Sí, Kevin Garnett, si te'n recordes, quan vam parlar de les possibilitats de traspàs, hi havia un rumor molt fort que deia que de Brooklyn passaria a Minnesota. Això s'ha acabat produint just al tancament del límit del termini que hi havia per fer el traspàs, i l'Ale Pivot torna a casa. Va debutar el dia 24, després de... feia gairebé 8 anys que no vestia aquella samarreta, i la veritat és que la rebuda va ser espectacular. la presentació dels equips, li van fer, li van posar un vídeo, li van posar rètols per tota la pista de benvingut a casa, als fans amb cartells, una cosa que no es pot explicar en paraules. Jo crec que internet està ple de vídeos, si algú té interès en veure-ho, perquè és molt emotiu. El Kevin Garnett, que torna ja força veterà, a reforçar un equip de Minnesota que lluita per fer alguna cosa que el permeti, doncs, acabar d'entrar als play-offs, que és el que volen tots els equips.
I un altre nom que avui també és notícia és el de Víctor Claver, perquè, Josep, sembla que troba nou destí.
Sí, el Víctor Claver, a veure, Portland el va traspassar a Denver. Denver el va tallar immediatament perquè era un traspàs múltiple i no estava interessat en aquest jugador, sinó potser en altres, sense ni tan sols jugar. El va tallar, li va pagar el que li quedava de contracte, ell tenia assignat en Portland 1,3 milions de dòlars, Denver li va pagar i el va deixar lliure. Bé, durant 48 hores qualsevol franquícia el podia reclamar, no el va reclamar i ell, doncs, quedava obert a incorporar-se a l'equip que hi volgués, tant de l'NBA com d'Europa. En principi semblava que els seus agents parlaven de la possibilitat de continuar a l'NBA, deien que això era el desig del jugador, i s'ha de dir que els drets a Europa els tenia, els té, de fet, València. Per tant, València és l'equip que pot igualar qualsevol oferta que tingui el Víctor per tornar a Europa i es queda amb el jugador. I el que dius tu, és cert, sembla, no està encara confirmat, que el destí del Víctor podria ser l'equip rus del Khimki.
Doncs el Khimki rus, que sembla que serà el proper destí de Víctor Claver. Ho hem de deixar aquí, Josep. Alguna cosa més abans d'acabar?
Bé, com a anècdota luctuosa, ha mort un jugador de nom Earl Lloyd, no et sonarà, perquè va deixar la Lliga fa molts anys, però quan va arribar va ser notícia, va ser el primer jugador negre en jugar a l'NBA. Va debutar l'any 1950 amb els Washington Capitals i va guanyar el títol el 1955 amb els Syracuse Nationals. Ell diu que va obrir la porta a la igualtat, de la igualtat a Amèrica, i bé, qui li havia de dir que un esport tan dominat pels jugadors negres,
i tant,
al final seria així quan ell va arribar sent absolutament pioner en aquest aspecte. Ha mort als 86 anys d'edat i bé, doncs és una miqueta l'anècdota, així no gaire agradable, però bé, tampoc podia ja tenir la seva edat.
Doncs està clar que ha fet història. Josep, ho deixem aquí, una abraçada, cuida't.
Molt bé, moltíssimes gràcies, una abraçada per vosaltres.
Bàsquet al dia, Ràdio Estel.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Recte final del bàsquet al dia, pendents del Barça, arriba al descans ara mateix l'equip de Xavi Pascual davant de l'Alba de Berlín, dominant el parquet tira electrònic, 40-32, guanya de 8 el Barça, el descans d'aquest partit de la 8a jornada del top 16 de la Eurolliga, important partit, important victòria d'acabar així, perquè el Barça sumaria la cinquena, empataria en la tercera posició d'aquest grupé amb el Panathinaikos, i potser el més important és que obriria forat amb el cinquè classificat, que és precisament l'Alba de Berlín, que té 3 victòries i el deixaria a 2. Encara quedarien 7 jornades per acabar el top 16, previ als quarts, però important seria obrir aquest forat de 2 victòries respecte al cinquè i empatar amb el tercer, que és el Panathinaikos, que ahir perdia la pista del Maccabi. I vaja, com dic, resultat al descans, aquest 40-32. Empat a 65 al Baskonia a la pista del Efes, i l'Unicaja que guanya 27-33 a la pista del Olympiacos. I el Ricky Barbosa dels oients del Bàsquet al Dia, actius al Twitter del programa, és qui s'emporta l'entrada doble per anar demà a veure el partit Morabanc Andorra Bruixa d'Or Manresa. Ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez, al control, al Xavi Pagant, a la producció i a vosaltres per escoltar-nos i per seguir-nos diàriament i també al Twitter, @bàsquetaldia, amb què, @bàsquetaldia. Tornem dilluns. Bon cap de setmana.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.